Us vam prometre ahir que avui coneixeríem l'home més feliç del món. No és ben bé així. El coneixerem a través d'un llibre, perquè és que la felicitat té moments, moments concrets moltes vegades, i si avui heu tingut aquest petit moment concret que us ha fet dir soc la persona més feliç del món, felicitats, felicitats. A tots ens passa en algun moment de la vida. A veure si el nostre convidat avui, el Ramon Perdina, n'ha tingut algun de moment d'aquests avui. Ramon, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit.
Que n'has tingut cap avui?
Avui mateix?
Aquells petits moments que dius, oh, aquest nen m'ha dit papa.
No, per sort això no em passa sempre, perquè si em passés cada dia seria molt complicat. Crec que no, avui no ha estat un dia especialment feliç, però bueno, sempre hi ha alguna cosa.
Molt bé. L'home més feliç del món. Edita Pagès Editors, és un llibre que es va fer amb el Premi Joaquim Ruïra, 2010, de recull de narració, que m'imagino que un premi ja fa il·lusió, no cal que t'ho pregunti. Dona ales, t'anima...
Sí, home, jo bàsicament he anat construint la trajectòria a base de premis. Uh-huh. Quan un està començant, necessita dels premis per anar publicant, per anar fent-se un nom, i és el que estic intentant. I a part que és un premi que la veritat és que està molt bé.
I tant. A veure, primer de tot, no és un llibre d'autoajuda, que quedi clar, tot i aquesta portada, diguéssim, això és un recull de relats, així queda claríssim, no? El que passa en aquesta portada, hi veiem, i a mi m'agradaria molt que m'expliquessis, perquè hi ha un cowboy fent un rodeo, no? Sí. I en lloc d'un cavall desbocat, el tio està muntant una pastilla, no? Uh-huh. Una droga, una... Què és exactament aquesta pastilla?
Sí, home, en primer lloc voldria dir que això és obra del Dani Llimona, un amic i company, que és un gran dissenyador, i és un homenatge a l'icona de Telefono Rojo, uh-huh, la Masafia Moscú. Aleshores, sí, d'alguna manera, d'una manera estranya em suggeria una cosa bastant semblant al que era el contingut o el tipus d'humor que hi havia en el llibre, no? I per això m'agrada molt.
Uh-huh. A veure, un llibre que de fet ens mostra una doble cara, o ja és un llibre de contrastos, per entendre'ns, perquè si alguna cosa li hem de trobar en comú a tots els relats, que crec que n'hi ha set...
Nou
relats, uh-huh, és que traspua molta infelicitat tot el relat, cada relat, o la majoria d'ells, no? Però ho fa sempre amb un punt humorístic. Com a mínim de somriure, no?
Sí, correcte. Jo crec que sí que és una característica que sempre m'ha acompanyat quan he escrit, que és el fet de tractar temes aparentment tristos o una mica melancòlics amb un toc d'humor, no? Jo recordo una de les primeres editores que vaig dir que deia que mentre ho llegia no sabia si s'estava deprimint o s'estava alegrant mentre ho llegia, no? I és una mica aquesta sensació ambigua que la veritat és que sí, crec que es dona la majoria dels contes.
Uh-huh. Hi ha infelicitat, sempre vestida amb aquest sentit de l'humor, i hi ha moltes altres coses. Jo crec que posem una mica de música, sentim el nou single dels Arctic Monkeys, que ja hem sentit en algun moment aquí al Cabaret Elèctric, i ens posem de seguida a analitzar relat per relat el conte del llibre del Ramon, que es diu L'home més feliç del món, i que recordeu, i ens podeu guanyar avui, signat per ell, si participeu, us manifesteu, és així de fàcil, Facebook, Twitter, correu electrònic o telèfon, ja ho sabeu. Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight, go into business with a grizzly bear. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Yeah. L'home més feliç del món de Ramon Pardina comença amb un parell de contes que, de fet, després, fixant-m'hi, i allò per ordenar les idees i llegint l'índex, no? He vist que junts fan una sola paraula. El primer es diu La veu, el segon es diu Narrativa. Ja ho tenim aquí, La veu narrativa, no? Tot juntet. Hi ha aquí molta meta literatura, per entendre'ns, no? Parles, sí, molt del procés, parles d'aquesta veu que tot escriptor ha de trobar en algun moment, que diuen, no, aquest senyor té veu literària, no en té, tal. Quin pal, no?
No, la veritat és que si llegeixes és... té una petita vocació desmitificadora, no? D'alguns, sí, d'aquests conceptes, sí, que es consideren d'alta literatura i tot plegat. A veure, jo en realitat també estic una mica en aquest procés, no? De buscar la veu. El que passa que sí que m'agrada abordar-ho des d'aquest tema, des d'aquest punt de vista una mica més, això, més desmitificador, per dir-ho així.
Uh-huh. La condició d'escriptor, a tu com et va? Perquè jo he llegit en algun moment que dius, home, és que em costa sentir-me escriptor, i aquí entraríem al tema dels relats, perquè hi ha, crec, una injustícia bastant important, no? Amb l'autor de relats, que és sempre fer-li la pregunta, a més, no? De, quan escriuràs la teva primera novel·la, sí, etcètera, és com, fas relats, no ets un escriptor encara, no?
Sí.
Ho notes, això, tu, o no?
Sí, sí, bé, jo quan deia això que em costa considerar-me un escriptor, era més aviat perquè, bueno, compagino amb altres tasques professionals i...
Sí.
I la veritat és que encara em considero que estic començant i per tant em costa considerar-me jo un escriptor de veritat, no? Respecte al tema dels contes, doncs sí, tens tota la raó. Jo personalment em considero també un militant del conte, per dir-ho així, no? A mi m'agrada molt aquest gènere, crec que és el que més s'adapta a les meves capacitats i el que més m'agrada com a gènere.
Uh-huh.
I trobo que és un gènere a reivindicar, no? És veritat el que dius, que molta gent em pregunta, de fet, fins i tot algun editorial m'ha dit, no? Vale, està molt bé el que escrius, però quan escrius una novel·la ens pots tornar a veure. I sí, trobo un pèl injust, però bueno, jo la veritat és que m'ho passo molt bé escrivint contes, i si tota la vida m'he de passar escrivint contes, ho faré, no?
Que escriuràs una novel·la, tens alguna ment? T'he de fer la pregunta, no ho puc evitar.
No ho sé.
Sé que hi ha uns contes per allà que el teu cap estan com mig confluint, no? en una possible novel·la,
sí,
no?
Sí, és veritat que cada vegada faig contes més llargs, en general, o de tant en tant trec algun que cada vegada és més llarg.
Sí, que n'hi ha un parell, no?
Sí, exacte, sobretot després dels títols de crèdit, és una petitíssima aproximació al que podria ser un embrió de novel·la, no?
Uh-huh.
Però sí, tinc alguns projectes que potser acabarien desembocant una novel·la, però ja et dic, tampoc m'obsessiono. A mi el que m'agrada més del món és escriure contes.
I ja està.
I si continua així, pues, fantàstic.
Molt bé. Contes, quin món, i quin... Clar, és que tampoc és fàcil, per un autor de contes ben pensat, perquè ja de seguida et compararan amb aquestes veus literàries importants, potents de casa nostra, Calder, Rodoreda, Monzó, etc., no? Que són autors que, per un autor que escrigui relats, sempre tindrà al darrere, com a fantasmes, no? D'alguna manera, que ja està bé, que segur que t'agrada molt, no sé si Calder és, potser...
Tots, per mi és una sort, vull dir... Sí, una de les raons per les que m'agrada més el conte és perquè tenim una tradició catalana molt solvent en això, no? Mm. Jo, una de les coses que m'agrada és fer alguna cosa que consideri pròpia d'on estic vivint i del temps que estic vivint. I aquí a Catalunya tenim uns contistes extraordinaris des de fa molts anys, no? I que possiblement si haguéssim viscut en un altre país seríem molt més coneguts del que són ara.
Mm-hmm.
Però per mi això és una sort, vull dir, no és cap pes, sinó és tot el contrari.
Mira, Pere Calders,
sí,
un gran escriptor de contes i un gran de la literatura catalana, no?
Sí, no
m'ha... Una mica oblidat a vegades, no? Però sí, tots sabem qui és, vaja.
Sí, sí, no, a mi Pere Calders m'encanta, per descomptat, el Quim Monzó, el Pere Guixà, per exemple, que és un escriptor que ha fet una trajectòria molt sòlida basada en el gènere del conte.
Sí.
En el sentit, és un referent per mi molt important.
Quim Monzó no està escrivint ara mateix. Tinc una teoria.
Aquesta només al Twitter, no?
Sí, senyor.
Ja.
La té tothom, no, aquesta teoria?
Sí, jo estic molt preocupat, també.
Què li passa a aquest home? És ell, de veritat? O sigui, Quim Monzó, si estàs escoltant el cabaret en aquest moment, per favor, manifesta't a través del Twitter, clar, com ho has de fer? No m'ha donat el telèfon, però deixa't estar. Cabaret i KTFM, som al Twitter, perquè ja tens temps per escriure. En fi, demà celebra un aniversari molt, molt, molt important. 30 anys. En fa 30 ja d'aquest senyor. Fumava coses aquest home. 30 anys demà de la mort de Bob Marley, el gran del reggae. No podia ser d'altra manera, havíem de sentir-ho avui, perquè si no, no em quedava tranquil. Escolta'm, m'agrada com enfoques, no sé com dir, aquesta pèrdua de la infantesa, la pèrdua de valors també, i ho fas a través d'un personatge que els de la nostra generació, tu i jo som del mateix any, del 77, compartit, no? Que és el Teo. Sí. El Teo va de vacances, el Teo va a l'escola, el Teo no sé què, no?
Sí.
I aquest Teo ha crescut, se'ns ha fet gran, no? I ha perdut molts valors pel camí, i aquell Teo tan maco i tan impolut, de sobte ja no és el que era.
Sí, bé, bàsicament es torna un personatge desesperançat i una mica això vençut pel pas dels anys. I la veritat és un dels contes que a mi més m'agrada, perquè me'l vaig llegir fa poc, un cop va estar publicat i tal, me'l vaig tornar a rellegir, i em vaig donar compte que, a part d'aquesta, com dèiem, escrita amb humor, i crec que fa riure en alguns moments, té un fons extremadament trist, que jo mateix em vaig sorprendre quan el vaig llegir, una mica quan el vaig rellegir, no? I em va causar una impressió bastant profunda.
Està trinxat, el teu. Com m'ha despintat, a mi m'ha caigut un mite molt bèstia.
Sí, potser m'he passat, no?
Una mica, sí. Hi ha una voluntat juganera, no sé si de jugar amb el mateix lector o què, de diversió molt, no? Però, sí. Però no et quedes en un buit, diguéssim, temàtic, en una narrativa banal, per entendre'n, sinó que hi ha un fons sempre potent, no? Ja ho dèiem al principi, no? Parlar de temes seriosos. Potser la teva condició de guionista al Terrat hi fa molt, no? També que hi hagi aquest sentit de l'humor.
Sí, bueno, aquest llibre està escrit abans de ser guionista al Terrat, però bueno, suposo que és un tema ja que es porta una mica a dintre. No, jo sempre dic que el que m'agrada és divertir-me escrivint, i si jo m'ho passo bé escrivint, penso que la persona que ho llegeixi també es divertirà, no? Això no treu que es puguin tractar temes seriosos o coses que em preocupen, no? Vull dir, una cosa no treu l'altra, i això moltes vegades la vida ve barrejada la tragèdia amb l'humor i venen junts, i és una mica indestriable, no? I penso que en els meus contes passa una mica el mateix. M'agrada que sigui així.
Escolta, llegint contes com un parell aquí, Mel de Lluna, que gira una miqueta el que seria la història o el procés d'enamorament, no? És a dir, és una persona dient, home, és que abans, tu, ens avorríem com un ostre, miràvem la tele quan arribàvem a casa, buscàvem excuses per fer l'amor, i ara, en canvi, estem aquí follant tot el dia i no sé què, i tal i qual. Això no pot ser, on ha anat a parar la nostra relació? Aquí hi ha molta ironia, no? A Tiroides, també una parella que no es veu, no té contacte, i això fa que sigui la parella perfecta. A mi em ve una pregunta al cap, no, perquè no em queda clar, tu vius en parella o no? Perquè, esclar, jo no sé, ets irònic amb el tema de la parella, però jo no sé si creus o no hi creus en això.
Ostres, no, tinc parella, sí. I sóc molt feliç amb la meva parella, vull dir que en aquest sentit podeu estar tots tranquils.
S'està escoltant, potser no, ara.
Segurament.
Una abraçada, un puto molt fort des del cabaret, eh?
Exacte. Però sí que és un dels meus temes favorits, a més, és un tema que crec que còmicament dona molt de si. És un dels temes que més ens preocupen a tots avui dia, i no sé per què, però sí que és que dona molt de joc, i m'agrada, el tracto bastant a bastants dels meus contes.
Aquells 3 anys, i a partir dels 3 anys la flama, el foc se'n va, tot allò, la passió, aquelles coses que ens han explicat, que ja ho veurem un altre dia. Escolta, no sé si tu sent guionista del Terrat, tenint aquests dos llibres ja, que dèiem, la novel·la que no he escrit mai i El jugador de futbolí que volia córrer a la banda, la novel·la que no he escrit mai, ja hi som amb el títol.
Exacte,
molt bé.
Sí, ja vam començar bé.
No sé si et queda temps per pensar què vols ser o què ets, si ets escriptor o si ets guionista. I callem un moment també, perquè clar, els guionistes també són uns escriptors, en aquest cas per un mitjà audiovisual, saps? Però són gent que també treballeu molt. No sé quin programa estàs ara mateix al Terrat.
Bueno, bàsicament treballo amb Buenafuente, faig altres Buena coses, Fuente. Però bàsicament a Buenafuente.
Monòlegs també, tu?
No, tu no. A veure, jo sí, jo sóc escriptor de vocació, vull dir, jo des de petit el que m'ha agradat sempre és intentar ser escriptor. Però bé, això a vegades té bifurcacions, no?, que la feina d'escriptor, sí. I jo abans de ser guionista també era publicista, i també va ser una bifurcació del fet d'escriure i treballar en paraules. Per tant, per mi tot va ser una mica Tot bé ser una mica el mateix, una manera d'expressar-se d'una altra, però està bastant relacionat.
Uh-huh. En el fons, creus que t'ha sortit una mena de llibre d'autoajuda i sempre salvant de totes les distàncies? Perquè, clar,
espero que no.
No, però clar, sí que acabes de llegir L'home més feliç del món, amb aquesta última història, que de fet és la que dona títol al llibre, és la que tanca el llibre, no? I dius, hosti, no, home, siguem feliços, que hi ha molta gent aquí desgraciada, no?
Home, sí, el que passa que a vegades penso que el títol és una mica trampós. A vegades penso que la gent pot ser que s'hi apropi pensant-se que això, que serà més feliç, i al acabar de llegir pensi, hòstia, aquests personatges que hi ha aquí estan destrossats, és tot el contrari del que jo m'havia pensat. Però bé, en qualsevol cas, el títol, que és l'última frase del llibre, l'última frase de l'últim conte, fa referència a això que te deies al principi, no? Aquests petits moments, de vegades encara que siguin una mica inventats per un mateix, o una mica falsos, construïts en una realitat inventada, però són petits moments de felicitat que poden tenir, no? Donar una mica de sentit a una vida, no?
I tant. Doncs mira, ens arriba un home feliç, segurament, perquè... No, de fet, el feliç sóc jo avui, perquè per fi parlem de París, Texas. T'agrada el cinema, tu?
M'agrada, i m'agrada molt, per exemple, Sam Shepard, que...
És el guionista. És un dels guionistes, sí.
Corina, bona nit, com estàs?
Home, mira, xep-xep, no et pensis,
xep-xep, el què?
Perquè París, Texas va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes l'any 84, crec que va ser. Demà comença el Festival de Cannes,
ja està
i
tot.
Jo no estic a Cannes.
Bueno, però estem lligats. Però ho tenim lligat per l'actualitat. En fi, oients, en Ramon Perdina, l'home més feliç del món, no ell, sinó el llibre, ell espero que sigui moltíssim també, amb la seva parella i amb tot el que faci falta. Ramon, molta sort amb aquest llibre, de veritat.
Moltes gràcies.
Bona nit, que vagi bé.